La taula de l'Evangeli.
Bon dia a tots. Ens plau de retrobar-los un diumenge més fidels al programa i aquesta sintonia a Ràdio Estel. Gràcies per ser amb nosaltres. Som avui, litúrgicament parlant, el primer diumenge de Quaresma. Quaresma que iniciarem a l'Església dimecres passat, dimecres de Cendra. Com sempre fem, escoltarem les lectures de la missa i les comentarem. Ens hi ajudaran a fer-ho els nostres dos convidats, Carmen Ruiz i Alberto Rossi. Carmen Ruiz és advocada i catequista a la parròquia de Sanot, a la Seu d'Urgell. Bon dia, Carmen.
Hola, bon dia, Maria.
Agraïts que tornis a ser per aquí al programa.
Agraïda jo, perquè em tornis a convidar.
Alberto Rossi és economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra. Hola, Alberto, què tal?
Hola, bon dia, molt bé.
Molt contents que tornis a ser aquí.
Gràcies per convidar-me.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge primer de Quaresma és del llibre del Gènesi i del capítol segon, alguns versets, i del tercer també d'altres.
El Senyor Déu modelà l'home amb la pols de la terra i li bufà la cara per fer-li entrar un alè de vida i es convertí en un ésser animat. Llavors el Senyor Déu plantà un jardí a Edén, a la regió d'Orient, i va posar-hi l'home que havia modelat. El Senyor Déu va fer néixer de la terra fèrtil totes les varietats d'arbres que fan goig de veure i donen fruits gustosos. Al mig del jardí hi havia l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal. La serp era el més astut de tots els animals que el Senyor Déu havia fet. Digué, doncs, a la dona: «Així Déu us ha dit que no mengeu dels fruits de cap arbre del jardí?» La dona li respongué: «Podem menjar dels fruits de tots els arbres del jardí, però dels fruits de l'arbre que hi ha al mig, Déu ha dit que no mengem ni els toquem, perquè moriríem.» La serp digué a la dona: «No moriríeu pas. Déu sap que, si un dia menjàveu, se us obririen els ulls i seríeu igual que els àngels. Coneixeríeu el bé i el mal.» La dona, veient que el fruit de l'arbre era bo per menjar, que donava gust de veure i que era temptador això d'adquirir coneixement, en collir i en menjar, en donà també al seu marit que en menjar com ella i se'ls obriren a tots dos els ulls. Llavors s'adonaren que anaven nus i cosiren fulles de figuera per a fer-se'n faldars.
La creació de l'home i de la dona, el paradís com a lloc on posar-los a viure, la serp, els fruits de l'arbre prohibit i la desobediència vers Déu, trencant la comunió amb ell. Tan lluny que ens sonen aquests versets, però quin missatge creieu, tertulians, que té aquest text per a nosaltres avui? Podeu començar, Carmen o Alberto, el que vulgui.
Alberto, comença tu, si vols. És un text molt complicat, Maria.
Sí? Sí. Però l'hem de comentar?
Sí, sí, evidentment, però jo li cedeixo la paraula, Alberto.
Alberto.
Bé, és el text original, no? És a dir, al final és d'on venim. La veritat és que en aquell moment ho teníem tot, no? Era un paradís en tots els sentits. Però l'home sempre la part humana, no? La part que no està tan lligada a Déu, i que és aquella que diu: no, jo vull més, vull ser més, vull conèixer més, no té mai suficient, no? Això ho veiem cada dia, no? Aquesta ambició, no? Per ser més o per aconseguir més. Clar, fa que d'alguna manera els vulnerin les normes. Diu, però si ja ho tens tot, no? Una mica és reconduir a... Estem contents amb el que tenim. Hem de donar les gràcies amb el que tenim, perquè has d'anar sempre una miqueta enllà i trencar aquesta harmonia, no? Perquè al final aquest paradís era l'harmonia perfecta per poder viure pels temps dels temps, no? I no ha pogut ser. I ara en paguem les conseqüències.
Sí, efectivament. I avui dia ho veiem molt clarament, com ha dit l'Alberto, eh? És a dir, a veure, avui prescindim totalment de Déu. Només ens centrem en el nostre voler. El que nosaltres volem ja està bé. I el que ens diuen els altres que hem de fer. Per tant, aquí la pauta és aquesta, no? És a dir, jo faig el que vull. L'altre ja la predisposa, no? És a dir, la prepara perquè decideixi per ella mateixa, oblidant-se del que Déu li ha dit. Déu és el camí recte, el camí raonable, el camí sensat, i en canvi ella decideix fer el que ella creu que ha de fer, orientada, evidentment, per l'altre, que és la serp, que és la que fa el suggeriment, no? Utilitzant la mentida, per cert, que avui dia hi ha moltes situacions en les que decidim en base a una mentida. I això per mi és el més important. Ens deixem arrossegar per mentides i després elegim nosaltres en base a una mentida, que ja ens han creat d'altres. Això es veu molt amb els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials, etc etc. Per mi això, aquest és el missatge, no? És a dir, nosaltres utilitzem el nostre parer per sobre del que seria, diguem, el sentit comú, o la raó o el criteri de Déu, però sempre amb una base de moltes vegades falsa, que és creada per d'altres, que són exteriors a nosaltres. Això ho veiem cada dia, en cada situació.
Has fet una afirmació que m'ha cridat l'atenció. Prescindint de Déu, que no vull dir que no sigui així, però m'ha sorgit una pregunta que trasllado a tots dos, Alberto i tu. Per què creieu que hi ha aquest prescindir de Déu? És la voràgine, el món que ens porta, o és una manca de desig? Què s'hi amaga darrere, o què s'hi pot amagar?
Bueno, què ens fa decidir una cosa? Nosaltres conformem la nostra opinió amb molts factors, no? No solament amb la cultura, sinó també amb l'exterior, amb el que creiem nosaltres que és lo sensat, lo bo, lo... Clar, Déu és un criteri també, eh? És la seva manifestació és un criteri. Ens diu, per qui anireu bé? Per això en el jardí diu, no agafeu del fruit d'aquest arbre. És un criteri de bondat, un criteri de correcció, un criteri que ens porta amb un logro, diria jo, bo, correcte per nosaltres mateixos, perquè Déu no ens ensenya a nosaltres coses que no ens convé.
I per mi hi ha una evolució de la història, és a dir, perquè al final s'ha de mirar darrere la història, no? I la filosofia de lo que ha passat abans als homes, no? I hi ha hagut una tendència, diem, de passar d'un món en el qual Déu era el centre, al llarg dels segles s'ha arribat a un món en el qual l'home és el centre. S'ha passat a través del sol, els planetes, i bueno, està molt bé, no? Hi ha hagut una part que és física, però hi ha hagut una part humana i mental en el qual s'ha posat l'home al centre del món. Clar, quan tu poses l'home al centre amb els seus emocions, amb les seves sensacions, amb les seves limitacions, i tu te n'oblides de Déu, perquè has fet tota una trajectòria de molt temps, no? Te n'oblides de la seva existència. És a dir, perquè al final si acaba sent només l'home al centre de tot. L'home que ho pot tot. I no és veritat. És a dir, has de confiar en Déu, perquè Déu sempre ha existit i sempre existirà. Però la història no ha anat cap al camí de consolidar la seva figura en el nostre dia a dia, sinó al contrari, d'oblidar-nos. Clar, i l'home no és tot.
Continuem.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 5è.
Germans, per obra d'un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà també la mort que s'estengué a tots els homes, donat que tots van pecar. Així doncs, si per haver fallat aquell tot sol va imparar la mort per culpa d'ell, amb molt més motiu els qui reben aquesta sobreabundància de gràcia i el do generós que els fa justos, viuran i regnaran gràcies a un de sol que és Jesucrist. Per tant, així com per haver fallat un sol home es va estendre a tots la condemna, també per haver estat just un de sol tots els homes són absolts i obtenen la vida. Així com per haver desobeït aquell home sol els altres van esdevenir pecadors, també per haver obeït un de sol esdevindran justos els altres.
Un text que ens serveix per a passar d'Adam a Crist. Si per la desobediència la humanitat, Adam, ha quedat sotmesa a la mort, per l'obediència la humanitat, Crist, n'ha quedat alliberada.
Sí, fa un paral·lelisme, no?, entre Adam, que és la mort, i Crist, que és la vida. I, bueno, pues quasi que és sempre el mateix criteri, la lluita que hi ha dins nostre entre el bé i el mal. Adán representa la desobediència i l'abandó de Déu com a criteri de decisió, per mi. I Crist ens torna a recordar que el criteri de decisió és ell, perquè és la seva ensenyança. Ja et dic que avui dia, Maria, es veu contínuament en qualsevol tipus d'acte, sempre hi ha la mateixa polarització, no? Està bé, està malament, per què està bé, per què està malament? I en quin criteri decidim una cosa o l'altra? Es veu permanentment en tots els actes personals, individuals de cada persona.
I també, jo ho transposaria també avui en dia a l'exemple personal, no? Moltes vegades dius, bueno, aquest món és així, però jo què puc fer jo, no? No puc fer res perquè no el canviaré, no és veritat, no? Això és l'exemple, no? És a dir, si una sola persona, tu mateix, fas coses, actes en pro, no?, de millorar aquest món, que són coses petites fins i tot, no? Ja amb aquest gest tu mous tota una humanitat, no? Això ens ho ha ensenyat Jesús, no? Evidentment, respectant evidentment les distàncies, no? Però es pot traslladar a l'home, perquè al final dintre de l'home també està Jesús, no? I aquest exemple, no?, de dir, jo moc el meu petit món cap a un món millor, mous tot un món, no?
En l'àmbit de la família, per exemple, que jo sempre puc una mica explicar de la meva experiència, es veu molt clar quan els progenitors, en una situació de conflicte, han de decidir, per exemple, el tema de visites, no?, dels fills. Quan predomina l'egoisme d'una de les parts, sempre fa el mal, perquè l'altre es queda sense aquesta relació. Això és quan tu dius no, o sigui, és una situació que jo tinc que compartir amb una persona perquè també té dret a compartir el contacte amb els fills o el que sigui, no? Bueno, pues si és el teu criteri particular i personal, moltes vegades fa mal. Els nanos sempre pateixen això. Quan tu, per exemple, decideixes, o sigui, o tens molt clara la situació de que és una situació compartida, la paternitat o maternitat, sempre surt bé el nano, perquè el nano gaudeix de la presència dels dos progenitors, no?, com a referència de vida.
Mm-hmm. Sí, el que passa és que, com dius tu, a vegades no sempre és així, no?
No.
En aquesta, buscar aquesta harmonia, no?
Sí.
Però jo penso que, tornant a el que estava dient abans, no?, és a dir, la potència que té, i que no som conscients, un sol home, amb el seu entorn, que pot ser petit o gran, depèn de la seva esfera d'influència i depèn de les seves obres, no?, pot transformar completament i redimir tot un món sencer, no? Això, hi ha una frase, no?, durant la Segona Guerra Mundial, que va ser un dels drames dels períodes més foscos de la història de la humanitat, es deia, no?, que salvar un presoner, només salvar-ne un, salves tota la humanitat. Hi ha una pel·lícula que es veu, és veritat, eh?
Sí.
Aquest gesto que a vegades sembla tan difícil, no?, però
sí,
és un gesto d'un sol home i redimeixes una humanitat sencera perquè es fas algo que va en contra de lo que estava...
Cedeixes els teus interessos, que és protegir la teva vida.
La teva sobirania,
efectivament,
cap a algo superior, no?
Sí.
Però això...
Aquesta base sempre és a la decisió, eh?
Sí, sí.
Sempre. Quan deixes de pensar només en tu i transcendeixes aquest pensament particular teu o egoista, és quan realment fas una cosa bona.
Mm-hmm. Bé, proposo que comentem ja l'Evangeli, us sembla?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol 4.
En aquell temps, l'Esperit conduí Jesús al desert perquè el diable el temptés. Feia 40 dies i 40 nits que dejunava i quedà extenuat de fam. El temptador se li acostà i li digué: «Si ets fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura, l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu». Llavors el diable se l'endú a la ciutat santa, el deixa dalt de la cornisa del temple i li diu: «Si ets fill de Déu, tira't dalt a baix. L'Escriptura diu, ha donat ordre als seus àngels que et duguin a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres». Jesús li contestà: «També diu l'Escriptura, no temptis al Senyor, el teu Déu». Després el diable se l'endú dalt una muntanya altíssima, li fa veure tots els reialmes del món i la seva glòria i li diu: «Tot això t'ho donaré si et prosternes i m'adores». Llavors Jesús li diu: «Vés-te'n d'aquí, Satanàs. L'Escriptura diu: adora el Senyor, el teu Déu, i dona culte a ell tot sol». Llavors el diable el deixà estar i vingueren uns àngels per proveir-lo.
Jesús és portat al desert per l'Esperit perquè el diable el temptés, diu en la introducció a aquest fragment. I així va succeir. Tres temptacions ben concretes, de les quals Jesús en surt vencedor i es manté fidel i totalment disponible al pla salvador de Déu.
Bueno, tornem a parlar de les temptacions, no? A més, estem en període de quaresma, és un període de dejuni, és un període de reflexió i és un període també en el qual, si una persona està concentrant en si mateix, pues, venen les temptacions, no? I aquí la força, no?, de superar el que és purament cos, no?, per transcendir a l'esperit i dir: no, jo sóc capaç de suportar. De fet, el propi desdejuni, no?, és per evitar la temptació del menjar, no?, per purificar, no? Llavors, tot aquí va cap a aquest sentit, no?, de purificar l'esperit. Hauríem de dedicar, efectivament, jo no dic cada setmana, però un cop l'any, a purificar el cos i purificar l'esperit, no? Però hem de començar pel cos, fent desdejuni, no? Després estar sols, no?, estar al desert, per ser capaços, no?, d'elevar el nostre esperit i no caure en les temptacions.
I avui dia estem molt tentats, pel tema material, la vida, no?
Sí. És que
hi ha molt
progrés tècnic,
per la moda,
tecnològic.
El mòbil de l'última generació, tot aquest tipus de coses. Diuen els estudiosos de l'Evangeli, d'aquest que és tan interessant, que ell, el diable, no sabia. Estava provant a veure si aquest era el Messies, era el fill de Déu. Diuen, jo no entenc res, Però és molt curiós, no? El tenta amb les coses que nosaltres som tentats també avui dia, Ja et dic, el mòbil, o quantes vegades deixem de parlar a molts companys, a molts amics, per estar mirant el mòbil. Som esclaus, som esclaus de tot això, no?
Sí, sí, sí.
I aleshores, clar, aquí està ja l'origen d'aquest plantejament, no? Li mostra, primer el pa. El pa, que és l'immediat, el que necessitem per viure. Però el Senyor diu que no, que la paraula també alimenta. No és només el pa. Per tant, les coses de Déu també ens alimenten.
Bueno, aquesta és una part molt important, perquè si heu peregrinat a Terra Santa, veureu que a prop de Jerusalem, a la zona del desert, hi ha molts monestirs creats per els primers cristians que marxaven precisament per fer desdejuni i per fer meditació, no?, i per poder reflexionar i purificar, no?, perquè deien que el cos, bueno, pues era una cosa transitòria i que el que era permanent era l'ànima, no?, l'ànima mundi, no? I llavors veus tots aquests monestirs d'aquestes persones, no? I nosaltres, la pregunta és, traslladant-lo avui, som capaços, no dic d'anar al desert a muntar un monestir, no?, però fer una cosa similar, no?, al nostre dia a dia, no?, que és estar sol i reflexionar i
renunciar.
I renunciar, efectivament.
Sí, perquè...
Però hi ha d'haver algun pas aquí que segurament molts de nosaltres perdem. És a dir, semblaria que hom no pot renunciar a una cosa per si mateix, així de cop i volta, sinó que també semblaria que hi ha d'haver un cultiu espiritual, vida espiritual, pregària...
Clar, és que la voluntat,
deixar-se,
Maria...
Deixar-se interpel·lar pels altres...
Sí, però la voluntat és molt important, Que tu posis també de la teva part, perquè això
per
no cau del cel.
Tu
has de treballar també aquesta... vull dir, búsqueda, de lo que és important. I la búsqueda del que és important, a veure, avui una cosa que té aquesta societat és que mengem moltíssim. La societat occidental en parlem, que hi ha moltes zones a la terra que passen gana, ja ho saps tu també, Maria, el tema de mans unides i demés.
Sí.
Però bueno, és a dir, escollir entre lo que és necessari, que és menjar raonablement, i lo que és superflu, també depèn de la teva voluntat, no? És a dir, és com parlem moltes vegades del Nadal, no? És a dir, fem els grans sopars, les grans festes...
Mira, és disciplinar-se també, perquè no és necessari tot el que... Ni tot el que tenim, ni tot el que mengem. I realment, si tu fas una reflexió del dia a dia, Avui som homes i dones sedentàries, no? No som com abans animals que corrien, no? Sí. Tot el dia buscant, caçant i tal. Per tant, tot aquest aport que fem d'energètic és no necessari. Clar, tot està relacionat al final. Clar. També el cos, si no està ben tractat o ben cuidat, tampoc té aquesta voluntat, aquesta disciplina per cuidar l'esperit, no? Per tant, hem de començar també a renunciar a certes coses, no? Que no són necessàries per poder anar cap a aquest camí.
I la temptació del poder, que és molt important aquí a Cris, no? La temptació del poder avui està... És que avui es veu claríssima la temptació del poder. Tothom vol tenir poder sobre l'altre o sobre la societat o sobre les comunitats. Això també està aquí. El Senyor prescindeix d'aquesta tentació del poder, no?
Bueno, tothom vol tenir tot i ara, no?
Ah, més, sí.
Tot, i ara. Efectivament.
Perquè tot, no, ara, no demà,
ara,
saps?
Sí, sí.
Perquè pensen que el temps s'acaba demà, no? El temps no s'acaba mai. De fet, penso que el temps existeix, no? És una...
Però avui dia s'escau de parlar de renúncia quan tothom el que vol és no renunciar mai a res, tenir-ho tot sempre, tot i ara, que diu l'Alberto. Què passa aquí?
Sí.
Alberto, què passa aquí?
Sí, sí, sí. Bueno, el que passa és que ara és tot és degut, tot és donat, tot és... Renúncia vol dir no, fer un pas enrere. I clar, fer un pas enrere no li agrada a ningú. No? Si has fet un pas endavant, dius jo vull ser... No. És fer un pas enrere, la renúncia. És una observació, no? És un posar-se enrere com a espectador i dir realment he d'anar cap aquí o he de tenir això. Aquest pas és difícil, però és un pas que potser ara estem en un moment de la veritat que hem de començar a fer passos enrere.
Tant de bo que puguem fer-ho, perquè avui jo tinc aquí anotat, per exemple, els diners són tan importants, és una tentació enorme, no?
I sembla que cada dia n'hi ha menys, no?
Sí.
A veure...
La soberbia, ho veus en qualsevol manifestació, jo no sé, mires la tele un moment, no? I veus com actuen i és tremendo, no? O sigui, aquesta sensació de soberbia, de poder, de...
Sí, sí. Bé, us convido a venir diumenge que ve i seguirem en aquesta línia. Us sembla bé?
Molt bé.
Sí?
Doncs moltíssimes gràcies, Alberto Rossi, per la col·laboració en el programa. També gràcies, Carmen Ruiz.
Gràcies, Maria.
I, com no, també hem d'agrair als nostres espectadors de les ones radiofòniques que ens siguin fidels al programa. Els esperem diumenge vinent aquí en aquesta sintonia, la de Ràdio Estel. Gràcies pels seus missatges de correu electrònic que ens fan arribar, comentaris, suggeriments sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Recordin, diumenge vinent comentarem la litúrgia del diumenge segon de Quaresma. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.